Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els maquinistes, Renfe, Adif i el govern pacten les condicions per poder començar a restablir progressivament el servei de Rodalies. Jordi Fortià.
L'acord preveu supervisions extraordinàries dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies que ja estan fent tècnics d'Adif, Renfe i maquinistes de SEMAF. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquestes supervisions extraordinàries s'estan en aquests moments produint a la llum del retorn d'aquestes exploracions extraordinàries i del retorn que es facin, anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, vespre, podrem anar informant i donant aquestes dades.
Renfe retira la meitat del tren accidentat a Gelida. La línia R4 és l'única que seguirà sense servei quan es recuperi.
Ràdio El Vendrell ha parlat amb un testimoni de l'accident de Gelida que va resultar ferida en el sinistre. Ella és Pilar Bernardó, una veïna de Santa Oliva.
A duras penas recuerdo, yo lo único que recuerdo tenía un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, el dolor no me dejaba pensar, yo llorando, yo como pude saqué mi móvil, llamé a mi marido y José viene a buscarme, que el tren ha chocado. Lo primero que te vino a la cabeza fue el accidente del anuncio. Mira, madre mía. Y luego recordar que había un chico diciendo, hay un hombre colgando, aquí hay un hombre colgando. Digo, yo no quería ni mirar, fue horrible.
Els sindicats educatius fan una crida a la mobilització aquest dissabte per reclamar millores laborals que repercuteixin en la qualitat educativa.
Serà una manifestació unitària a Barcelona, la primera de les accions previstes aquest any, si no avancen les negociacions amb el govern, que ara per ara consideren estancades. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
No només estem demanant l'actualització del salari, sinó que també volem més recursos pels centres educatius, volem reduir la nostra sobrecàrrega de feina, perquè ara és inassumible i, a més, estem enterrats en burocràcia inútil que ens treu hores de preparació de la nostra activitat pedagògica, organitzativa, d'atenció a l'alumnat, etc. Sortim als carrers perquè volem una educació pública de qualitat, perquè és el que necessita aquest país.
En cultura, Cirat, la pel·lícula d'Oliver Laxe, protagonitzada per Sergi López, ha aconseguit dues nominacions als Premis Òscar.
En concret, competirà per millor film internacional i per millor so. La gala dels Òscars se celebrarà el proper 15 de març.
I en esport, Jordi Cocran, ja hi ha data per les eleccions a la presidència del Barça.
Seran el diumenge 15 de març. Ho ha anunciat aquesta tarda el president Joan Laporta, coincidint amb el fet que aquell cap de setmana es disputarà el Barça-Sevilla de Lliga al Camp Nou. Tot això l'endemà de la victòria dels blaugranes contra l'Eslavia de Praga, la Champions, per 2-4, amb la nota negativa de la lesió de Pedri, que estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. I aquest vespre tenim partits de competicions europees en bàsquet i hoquei patins. A l'Eurolliga femenina, l'Unió Girona pot aconseguir la classificació a la Final Six si guanya el Sió italià a partir de les 8, i en la Champions d'hoquei també a les 8, Reus Sant Omer, i a 9:15 Porto-Barça, amb el lideratge del grup en joc.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més Planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació completament variable aquest dijous. Ha començat plovent i amb molts núvols, després s'ha obert el cel i déu-n'hi-do la jornada asserenada i sobretot suau, que ha acabat quedant sobretot suau tenint en compte que els últims dies hi havia molts núvols i que l'ambient era ben fred. Ara bé, el vent no deixa de bufar en alguna raconada, sobretot de Tarragona, també del Pla de Lleida i cap a l'Empordà. Però de mica en mica aquest vent anirà girant una altra vegada cap a Garbí al llarg d'aquesta nit. Per tant, ens tornarà a passar una petita pertorbació. Aquesta matinada, de fet, hi haurà alguna pluja efímera, local, poca aigua, i sobretot a les terres de Ponent. Ja demà, de seguida aquests núvols marxaran, tornarà a quedar una jornada asserenada i amb vent una mica més fluix que avui. Sempre serà de Garbí i, per tant, mala mar encara cap a la Costa Brava. Durant la tarda aquest vent serà més aviat de Ponent a moltes comarques i servirà per esbandir tant l'atmosfera com la roba. Per fi, n'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. De nou, amb el tall a la P7 en sentit sud, com a protagonista, Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, sí, es continua aquest tall, evidentment, de l'autopista P7, zona de Martorell, direcció sud. Ara mateix, en el punt de desviament, no hi ha aturades importants, però sí que, per exemple, veiem retencions que no tocarien i que s'expliquen per aquest tall a la B24. Aquí aturades almenys uns 3 quilòmetres entre Cervelló, Vallirana, en direcció sud, anant a buscar la Nacional 340. Són segurament vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona que, per evitar aquest tall de l'autopista AP7, van a buscar aquesta Nacional 340. Es trobaran aquest tram de retencions d'uns 3 quilòmetres B24 entre Cervelló i Vallirana. També parlem de problemes a les vies que ens porten cap al Garraf, que surten de Barcelona. De fet, ja comença la ronda de dalt, que va molt carregada, com a mínim des de la Vall d'Hebron fins a Cornellà. Les aturades continuen a la C32, des de Cornellà fins a Sant Boi, i una mica més endavant també veiem retencions que s'expliquen per aquest tall de l'autopista AP7. Són uns 3 quilòmetres ben bons de retencions entre Castelldefels i els túnels del Garraf. Abans d'entrar als túnels hi ha aturades, com deia, des de Castelldefels en aquesta C32 i en sentits. Yes. És tot des del servei. Cap a la de trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els maquinistes, Renfe, Adif i el govern pacten les condicions per poder començar a restablir progressivament el servei de Rodalies. L'acord preveu supervisions extraordinàries dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies que ja estan fent tècnics d'Adif, Renfe i maquinistes de CEMAF.
En funció dels resultats que n'obtinguin, s'informarà de quan es pot anar restablint cadascuna de les línies. Tot això després d'un nou matí de caos i confusió pels milers d'usuaris del servei que es pensaven que avui es reprenia. De fet, però, només 6 maquinistes d'una plantilla de 140 s'han presentat avui a treballar. La Generalitat ha informat aquest migdia que obria un expedient a Renfe per l'incompliment en la represa de Rodalies.
El servei, doncs, continua inoperatiu fins que es tingui els informes positius, línia per línia. L'obertura, per tant, serà gradual, però encara es desconeix la data. Mont Carvajal.
Els maquinistes s'afegeixen als equips d'inspecció de les vies que ja s'han començat a fer aquesta tarda. També en formen part tècnics de DIF i de Renfe. Es fan 13 inspeccions per 13 itineraris. Quan s'analitzin els resultats de les expedicions, el servei s'anirà restablint. Ho ha explicat la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Aquestes supervisions extraordinàries s'estan en aquests moments produint a la llum del retorn d'aquestes exploracions extraordinàries i del retorn que es facin, anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, vespre, podrem anar informant i donant aquestes dades.
El govern ha explicat que ahir a la tarda Adif els va assegurar per escrit que les vies eren segures i així ho van comunicar a Renfe. Per això van assegurar que avui els trens funcionarien, però s'han trobat que a les 6 del matí només 6 dels 140 maquinistes de Renfe estaven operatius. Paneque ha esquivat qualificar-ho de vaga encoberta. Es mantenen els informadors a les estacions, els 100 autobusos de reforç, el tall de la P7 en sentit sud, l'obertura del peatge de la C32 i les no penalitzacions de les zones de baixes emissions.
En qualsevol cas, un dia més de caos a primera hora pel desconcert dels passatgers que es pensaven que s'havia restablert el servei, com va anunciar ahir el govern, i s'han trobat de nou sense trens a les estacions.
A Barcelona, l'Ajuntament ha activat un dispositiu d'informació a les estacions de Rodalies de la ciutat, tot i que això no ha evitat la sorpresa a primera hora.
Anem a saber ara, però, què està passant a Sants ara mateix. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. L'escenari en aquests moments aquí a l'estació de Sants torna a ser el mateix que ahir. Poquíssima gent en comparació a un dia normal, i és que recordem que l'únic servei que funciona en aquests moments és, evidentment, el metro i el tren d'alta velocitat a l'AVE. El tren d'alta velocitat, per cert, avui ha anat amb retards, però d'entre 15 i mitja hora. Per tant, l'escena aquí a l'estació de Sants s'ha repetit un dia més. Avui els usuaris esperaven poder tornar a agafar el tren de Rodalies després de l'anunci del govern, però no ha estat així. Llavors, recordem que doncs, torna a estar completament buit i esperem que la situació es reverteixi demà, pendents doncs, del que anunci el govern, si es restablirà el servei o no.
Gràcies, Clàudia. Estarem pendents, òbviament, tot i que el sindicat CEMAF evita pronunciar-se sobre quan es podrà restablir Rodalies. Jornada caòtica per la mobilitat també a Tarragona. L'Ajuntament ha posat en marxa un bus llançador entre l'estació de tren i la de busos per facilitar el servei alternatiu, i Renfe 3 per connectar amb els municipis de l'entorn i amb València. Connectem amb Radio Ciutat de Tarragona. Adrià Tella, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs sí, és així ara mateix a l'estació de Tarragona. Hi ha 4 usuaris comptats a l'interior de les instal·lacions i el ritme de persones que hi han passat i han anat passant durant el dia realment baix, a diferència d'ahir i sobretot també de les primeres hores d'aquest matí, on sí que algun tren hi ha arribat i molts usuaris s'han presentat a l'estació amb l'esperança que el servei comencés el dia amb relativa normalitat. A partir de mig matí van passar alguns usuaris, sí, però pràcticament a comptagotes, i és el personal de l'estació qui els explica la situació. Diversos d'ells opten per agafar un bus. Recordem, com dèieu, que l'Ajuntament n'ha habilitat un des d'aquest matí i fins les 9 d'aquesta nit, i permet als usuaris anar fins a l'estació de busos per intentar arribar a esquí per carretera, i a més també Renfe ha habilitat 3 autobusos, 2 d'ells llançadora, des de la mateixa estació de Tarragona en Som, que fan el recorregut d'algunes línies del sud i fan parada en municipis de l'entorn de la capital i permeten també connectar amb València. Com diem, situació de calma i poca afluència a Tarragona, l'espera un dia més que el servei pugui reprendre's.
Gràcies, Adrià. Escoltem ara el testimoni d'una de les passatgeres del tren de Gelida que va resultar ferida. Ella és la Pilar Bernadó, una veïna de Santa Oliva que va agafar el tren a l'Arbós amb destinació a Sant Feliu de Llobregat. Els companys de Ràdio El Vendrell han recollit les seves paraules.
Després de més de 2 hores d'espera, només la casualitat en forma de pluja va fer que pugés el segon vagó i no pas el primer, tal com era el seu costum, i on més es va fer sentir l'impacte. Encara amb les ferides ben visibles, Bernadó rememora la tràgica nit de dimarts entre l'aflicció produïda pel xoc i l'agraïment per la solidaritat de tothom que es va apropar a ajudar.
Cuando yo me reaccioné un poquito, el tren estaba a oscuras y yo sentía gente gritar, socorro, estoy aquí, ayuda. Y luego vinieron 2 chicos y ya me ayudaron a, me cogieron y me bajaron del tren. Y luego me sentaron allí en el suelo y al ratillo sacaron a un hombre también, que me dijeron, es el maquinista, uno de los maquinistas. Y lo pusieron a mi lado, aquí, estaba yo sentado, lo pusieron aquí. Y tenía toda la cara ensangrentada y le estuvieron tapando que tenía frío y me acuerdo que me cogieron un policía y me llevó a la Masía. A duras penas recuerdo, yo lo único que recuerdo tenía un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, el dolor no me dejaba pensar, yo llorando, y ya como pude saqué mi móvil, llamé a mi marido y José viene a buscarme, que el tren ha chocado. Lo primero que te vino a la cabeza fue el accidente del Aramuz. Dios mío, madre mía, gracias a Dios mío, por lo menos no iba en el primer vagón y no es nada lo que tengo. Y luego recordar que había un chico diciendo, hay un hombre colgando, aquí hay un hombre colgando. Digo, yo no quería, es que lo tenía justamente aquí. Digo, yo no quería ni mirar. Fue horrible.
Colpidor testimoni, mentrestant han començat les tasques per retirar el tren accidentat. De fet, Renfe ha retirat ja la meitat del tren aquesta tarda, però la línia R4 és l'única que seguirà sense servei quan es recuperi. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
Aquest matí Renfe ha iniciat les tasques per retirar el tren accidentat a l'R4 aquest dimarts a Gelida. La intenció és que el primer vagó, el més malmès per la caiguda del mur, sigui desballestat al punt de l'accident, mentre que els vagons que no estan malmesos seran arrossegats per via fins al taller per tal de fer-ne les revisions corresponents. Però mentre Renfe treballa en la retirada d'aquest comboi, la circulació de tren segueix aturada i la mobilitat per carretera tampoc és fàcil. El Pol Alcoverro viu al Pla del Penedès, a 10 quilòmetres a Vilafranca, i ha hagut de canviar el seu recorregut habitual per arribar a l'estació de bus vilafranquina.
I de moment ja ve un quart d'hora de retard i simplement per venir del meu poble fins aquí a Vilafranca està totes les carreteres col·lapsades, que he fet una bona volta per evitar ja tots els que hi ha a la Nacional, autopista.
El sector del taxi també ha notat més demanda de viatges, sobretot ahir, quan molts usuaris de Rodalies es trobaven d'imprevist que no hi havia trens. Avui ha disminuït el nombre de viatgers, però noten que encara estan rebent molt trucades demanant preus per anar de Vilafranca a Barcelona.
Sigui com sigui, la nova crisi a Rodalies segueix provocant crítiques de l'oposició i fins i tot els socis de govern que carreguen contra l'executiu pel segon dia de col·lapse a Rodalies i carreteres.
Junts acusa el govern d'incompetència. Esquerra diu que els que donen lliçons de gestió han quedat retratats. I els comuns, que va ser un greu error anunciar ahir al vespre que avui Rodalies estaria operatiu.
Mont Carvajal.
Junts considera que amb l'anunci d'ahir dient que avui els trens funcionarien des de les 6 del matí, el govern ha fet el ridícul. El president d'aquest partit, Carles Puigdemont, ha qualificat el govern d'incompetent.
És evident que aquest govern ja ha acreditat la seva sonora incompetència, la seva clamorosa incompetència, que ha pretès substituir-la amb enormes dosis de propaganda a la població. Però la realitat és tossuda, els trens no funcionen.
La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha dit que el govern ha comès un error de comunicació amb l'anunci fals d'ahir i ha proposat una auditoria i un pacte nacional de Rodalies i regionals.
La responsabilitat del que està passant ara mateix no és del govern de la Generalitat. Ara, la resposta que se li dona a aquesta crisi, evidentment, sí que recau en una bona part sobre ells, i per això per nosaltres és fonamental aquesta auditoria.
Esquerra Republicana ho ha qualificat d'absoluta vergonya i ha demanat una reunió urgent amb el govern. Esther Capella n'és diputada.
Una reunió urgent. Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, que deixin pas, que segur que hi ha d'altres que sí que sabem com s'ha de fer funcionar.
La CUP reclama al govern que també obri un expedient a DIF com a responsable principal del desori a Rodalies, han dit.
I l'altre punt problemàtic, a part de Rodalies, és, sens dubte, l'AP7. Encara a la zona de l'accident, la Diputació de Barcelona ha restringit la circulació de vehicles pesants a dues carreteres locals afectades per aquest tall a l'AP7.
A més, l'ENS supramunicipal ha posat personal a les interseccions per informar els conductors. La decisió s'ha pres a conseqüència del tall en sentit sud amb l'objectiu de minimitzar les conseqüències de la interrupció.
Ràdio Martorell, Irene Jurado, bona tarda.
Bona tarda. A causa del tall de l'AP7 de Martorell a Sant Sadurní en sentit Tarragona, a la nostra població i carreteres properes com la C243B, es registra més trànsit de l'habitual. També més moviment d'usuaris a les estacions de ferrocarrils, que ha incrementat la freqüència de trens en hores punta degut a la suspensió del servei de Rodalies. En aquesta situació, l'Ajuntament de Martorell ha desplegat policia local per informar conductors i usuaris de Rodalies en presència a estacions i accessos al poble en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Lluís Segarra és el regidor de mobilitat.
La policia local des del primer moment ens hem proposat d'informar i estar al costat dels ciutadans. Estan a l'estació tant de la Renfe com dels ferrocarrils catalans i també en patrulles d'entrada a la població.
La Diputació ha eliminat temporalment la restricció de camions a la BB-2249 entre Gelida i Masquefa per facilitar la mobilitat i l'accés als polígons industrials. Recordem també que s'han aixecat barreres a la C32 al Garraf i fins divendres no s'apliquen les restriccions de zona de baixes emissions.
A tot això, en declaracions a la xarxa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ja ha avançat que la reobertura de l'AP7 depèn dels peritatges dels titulars de la via i que això no es produirà aviat.
Això és una competència del titular de la via i el titular de la via amb els seus pèrits, els seus enginyers, els seus especialistes, doncs ens han d'anar pautant quan i com es podrà obrir aquesta autopista. Avui sabem que hi ha un peritatge amb més profunditat i ens aniran informant. Creiem que a final del matí tornarem a tenir més informació per poder afinar aquests dies que durarà. Però sí que ja podem dir que no seran hores, sinó que seran dies.
I pel que fa a les conseqüències de l'altre accident de tren, el d'Ademuz, on van morir 45 persones ja, els maquinistes estan fent a ADIF noves denúncies de punts on se senten vibracions en les línies d'alta velocitat, segons han informat fonts de la companyia, cosa que pot obligar a afegir noves limitacions de velocitat.
En tot cas, per ara ADIF manté 6 limitacions temporals de velocitat en la línia de l'AVE entre Madrid i Barcelona, que obliguen els combois a circular a un màxim de 230 km per hora. Mentrestant, a Cartagena, el xoc d'un tren contra una grua aquest dijous al matí ha provocat 3 ferits lleus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa encara als efectes del temporal Harry, els restaurants de Sant Antoni de Calonge al Baix Empordà treballen contra rellotge per netejar els seus locals. Una meitat del passeig de mar es va veure molt afectada pel temporal i des de fa 2 dies netegen la terrassa o les terrasses per treballar cap de setmana. Televisió Costa Brava, Joan Paradeda.
48 hores després del temporal de dimarts, molts comerços treballen per netejar els locals i tornar a obrir el més aviat possible. Sant Antoni de Calonge és un dels punts de la Costa Brava on el temporal ha deixat més destrosses a primera línia de mar. Una zona del passeig va quedar protegida, però l'altra meitat va veure com les onades afectaven les seves terrasses. Lluís Garnatxa és el propietari del restaurant Ànima de Mar.
I al dematí, quan vam arribar aquí, ja havia estat saltant i estava tot ple de sorra i havia entrat una miqueta d'aigua per més que ho tanqui, sempre l'aigua s'ha forat.
Ell i diversos treballadors treballen a contrarrellotge per poder obrir demà. Expliquen que l'aigua va fer malbé bona part del material i que se sentien incapaços de fer res durant tot el dia de pluja. Són conscients de la zona on es troben i creuen que el Harry és el temporal més fort que han viscut. Aquest matí la brigada municipal ja ha treballat a la zona per netejar els carrers i donar suport als establiments del passeig. Asseguren que han rebut missatges de la ciutadania i que molts veïns que passejaven per allà es preocupen per la seva situació.
Qüestions a banda dels efectes del temporal i el tall de Rodalies, els sindicats educatius fan una crida a la mobilització aquest dissabte per reclamar millores laborals que repercuteixin en la qualitat educativa. Serà una manifestació unitària a Barcelona, la primera de les accions previstes aquest any, si no avancen les negociacions amb el govern, que ara per ara consideren estancades. Esther Minguell.
Coincidint amb el Dia Internacional de l'Educació, els sindicats convoquen el professorat, alumnes i famílies a sortir al carrer per seguir reclamant millores en el sistema educatiu. Els docents demanen a la conselleria un augment del salari del 25% per recuperar el poder adquisitiu que han perdut els últims anys. També exigeixen una reducció de ràtios a les aules, menys burocràcia i més recursos per la inclusiva. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
No només estem demanant l'actualització del salari, sinó que també volem més recursos pels centres educatius, volem reduir la nostra sobrecàrrega de feina, perquè ara és inassumible i, a més, estem enterrats en burocràcia inútil que ens treu hores de preparació de la nostra activitat pedagògica, organitzativa, d'atenció a l'alumnat, etc. Sortim als carrers perquè volem una educació pública de qualitat, perquè és el que necessita aquest país.
La manifestació sortirà dissabte a 12:15 d'Arc de Triomf i anirà fins al Born. És la primera de les mobilitzacions previstes, amb la vaga de l'11 de febrer a la vista, si no s'arriba cap acord.
I també Metges de Catalunya i altres sindicats mèdics autonòmics convoquen una vaga mensual indefinida a partir del 16 de febrer.
Una aturada de 5 dies seguits i la repetiran cada mes fins al juny. Els sindicats han fet un front comú per actuar de manera coordinada per aconseguir que els facultatius tinguin veu pròpia i un espai de negociació directe amb el Ministeri de Sanitat. A Catalunya, el sindicat Metges de Catalunya no descarta ampliar el calendari a més mobilitzacions.
En cultura, ara sí, Cirat, la pel·lícula d'Oliver Laxe, protagonitzada per Sergi López, ha aconseguit dues nominacions als Premis Òscar.
En concret, competirà per millor film internacional i per millor so. La gala dels Òscars se celebrarà el proper 15 de març.
I Albert Serra serà un dels grans noms de la 15a edició del Festival Llum Barcelona. El cineasta projectarà un petit film sobre la façana del Disseny Hub. Del 6 al 8 de febrer, els ciutadans podran gaudir de les instal·lacions lumíniques d'una trentena d'artistes i escoles professionals al districte de Sant Martí. David Navarro.
Amb tres eixos, el TNC i l'Auditori, la plaça de les Glòries i el Parc del Poble Nou, i tres itineraris, el Llum Barcelona programa principalment instal·lacions a l'aire lliure pensades per ser recorregudes a peu. Divendres i dissabtes, de 7 del vespre a mitjanit, i diumenge, de 7 a 11 de la nit, les diferents instal·lacions de 12 artistes i 18 escoles de la ciutat combinaran art, llum i tecnologia per ressignificar l'espai públic amb l'acció de la llum. Així, hi haurà instal·lacions a llocs tan emblemàtics com la Torre Glòries, la façana de l'editorial RBA o la xemeneia de Can Framis. El cineasta Albert Serra projectarà la creació aquesta nit sobre la façana del Disseny Hub.
I de nit m'agrada molt perquè és un tema pues, que sempre he treballat molt, que sempre, no, la nit dona com una espècie d'atmosfera, d'intimitat, una cosa rara. A mi si em parles d'arquitectura o no sé què, de la ciutat, no m'interessa. Però si és de nit, sí.
Enguany, la capitalitat mundial de l'arquitectura fa que el Llum Barcelona també arribi a la resta de districtes de la ciutat, com l'espai arqueològic del Born, el Canòdrom o l'antic Institut Mental de la Santa Creu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocarán, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja hi ha data per a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Seran el diumenge 15 de març, coincidint amb el fet que aquell cap de setmana es disputarà el Barça-Sevilla d'any nou. Així ho ha decidit la junta directiva que s'ha celebrat avui, i ho ha anunciat el president Joan Laporta.
El proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada i bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació.
En una junta directiva que també ha anunciat que el Barça de bàsquet renova la llicència de participació a l'Eurolliga per 10 temporades fins al curs 2036-2037, un fet dins el context d'incertesa per com pot afectar la possible creació d'una lliga de l'NBA a l'Europa. Tot això l'endemà de la victòria dels de Hansi Flick contra l'Eslavia de Praga per 2-4 a la Champions, però que ha deixat la notícia negativa de la lesió de Pedri. El migcampista canari estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Amb aquesta victòria, el Barça és novè la classificació i depèn d'ell mateix per classificar-se dins el top 8 i accedir directament als vuitens de final. I canviem d'aquí perquè a Girona hi ha molta il·lusió amb l'ex-blaugrana Ter Stegen. Aquesta tarda s'ha fet l'acte de presentació oficial del nou porter blanc i vermell a Montilivi, on ha rebut l'escalf per part de l'afició. El futbolista alemany ha afirmat que arriba amb l'objectiu de rendir al màxim i que la seva sortida del Barça és perquè Flick li va comunicar que el titular era Joan García.
Vengo con la intención y con las ganas de jugar y a partir de ahí pues a competir. Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes, entrenaba muy duro para poder conseguirlo y al final pues la decisión del míster, siempre hay que respetarlo. Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo.
En la Supercopa Femenina, el Barça va superar l'Atlètic Club per 3-1 i s'enfrontarà contra el Madrid en la final aquest dissabte a Castelló. I en bàsquet, l'Uni Girona té aquest vespre la primera oportunitat d'aconseguir la classificació a la Final Six de l'Eurolliga. Les gironines juguen a la pista del Xiu italià a les 8. Sentim Roberto Íñiguez.
Creo que sería la décima que jugaría, décima fase final. La juega con muchos equipos, con tal, pero sería una emoción diferente, muy personal, y a nivel profesional sería como cerrar un círculo.
I a la Champions masculina d'hoquei patins tenim doble partit en presència catalana aquest vespre. A les 8 el Reus visita el Sant Omer francès al CUE i està obligat a guanyar per mantenir les opcions de classificar-se pels quarts de final. I a 2:15 el Barça, el segon, visita la pista del Porto, el líder. Si els de Ricarares aconsegueixen la victòria, es posarien líders de grup.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I was lost in the dark, walls were caving in. You're a light, when you're taking my hand. Help me open my eyes, now I'm dreaming again. Over my head, trying to go it alone. I got caught in the undertow. But you pulled me up like a sword from a stone. And all that noise, you're silencing. Show me how to rise again. You are my empire.
Bona tarda, són 8:15.
Aquestes supervisions extraordinàries...
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els maquinistes, Renfe, Adif i el govern pacten les condicions per poder començar a restablir progressivament el servei de Rodalies. Jordi Fortià.
L'acord preveu supervisions extraordinàries dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies que ja estan fent tècnics de Adif, Renfe i maquinistes de SEMAF. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquestes supervisions extraordinàries s'estan en aquests moments produint a la llum del retorn d'aquestes exploracions extraordinàries i del retorn que es facin, anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, vespre, podrem anar informant i donant aquestes dades.
Renfe retira la meitat del tren accidentat a Gelida. La línia R4 és l'única que seguirà sense servei quan tot es recuperi.
Ràdio El Vendrell ha parlat amb un testimoni de l'accident de Gelida que va resultar ferida en el sinistre. Ella és Pilar Bernardó, una veïna de Santa Oliva.
A duras penas recuerdo, yo lo único que recuerdo tenía un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, el dolor no me dejaba pensar, yo llorando, yo como pude saqué mi móvil, llamé a mi marido y José viene a buscarme que el tren ha chocado. Lo primero que te vino a la cabeza fue el accidente del Amucio, mío, madre mía. Y luego recordar que había un chico diciendo, hay un hombre colgando, aquí hay un hombre colgando, digo, yo no quería ni mirar, fue horrible.
Els sindicats educatius fan una crida a la mobilització aquest dissabte per reclamar millores laborals que repercuteixen en la qualitat educativa.
Serà una manifestació unitària a Barcelona, la primera de les accions previstes aquest any, si no avancen les negociacions amb el govern, que ara per ara consideren estancades. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
No només estem demanant l'actualització del salari, sinó que també volem més recursos pels centres educatius, volem reduir la nostra sobrecàrrega de feina, perquè ara és inassumible i, a més, estem enterrats en burocràcia inútil que ens treu hores de preparació de la nostra activitat pedagògica, organitzativa, d'atenció a l'alumnat, etc. Sortim als carrers perquè volem una educació pública de qualitat, perquè és el que necessita aquest país.
En cultura, Cirat, la pel·lícula d'Oliver Laxe, protagonitzada per Sergi López, ha aconseguit dues nominacions als Premis Òscar.
En concret, competirà per millor film internacional i per millor so. La gala dels Òscars se celebrarà el proper 15 de març.
I en esport, Jordi Cocran, ja hi ha data per les eleccions a la presidència del Barça.
Seran el diumenge 15 de març. Ho ha anunciat aquesta tarda el president Joan Laporta, coincidint amb el fet que aquell cap de setmana es disputarà el Barça-Sevilla de Lliga al Camp Nou. Tot això l'endemà de la victòria dels blaugranes contra l'Eslavia de Praga a la Champions per 2-4, amb la nota negativa de la lesió de Pedri, que estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. I aquest vespre tenim partits de competicions europees en bàsquet i hoquei patins. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona pot aconseguir la classificació a la Final Six si guanya el Xiu italià a partir de les 8, i a la Champions d'hoquei, també a les 8, Reus-Sanomer, i a 9:45, Porto-Barça, amb el lideratge del grup en joc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Situació completament variable aquest dijous. Ha començat plovent i amb molts núvols, després s'ha obert el cel i déu-n'hi-do la jornada asserenada i sobretot suau, que ha acabat quedant sobretot suau tenint en compte que els últims dies hi havia molts núvols i que l'ambient era ben fred. Ara bé, el vent no deixa de bufar en alguna raconada, sobretot de Tarragona, també del Pla de Lleida i cap a l'Empordà. Però, de mica en mica, aquest vent anirà girant una altra vegada cap a Garbí al llarg d'aquesta nit. Per tant, ens tornarà a passar una petita pertorbació. Aquesta matinada, de fet, hi haurà alguna pluja efímera, local, poca aigua i, sobretot, a les terres de Ponent. Ja demà, de seguida, aquests núvols marxaran, tornarà a quedar una jornada asserenada i amb vent una mica més fluix que avui. Sempre serà de Garbí i, per tant, mala mar encara cap a la Costa Brava. Durant la tarda, aquest vent serà més aviat de Ponent a moltes comarques i servirà per esbandir tant l'atmosfera com la roba. Per fi, n'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb el tall a l'AP7 en direcció sud també com a protagonista de nou. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs sí, aquest tall que afecta sobretot a dues vies que ara presenten retencions i que no és normal que presentin retencions a aquesta hora. Per una banda, la B24 continuen aquests 3-4 quilòmetres de retencions entre Cervelló, Vallirana, en direcció sud. Són conductors segurament de l'àrea metropolitana de Barcelona que van a buscar la Nacional 340 cap a Vilafranca i després la P7. Per tant, aquest tram de retencions, 3-4 quilòmetres, B24, Cervelló, Vallirana, direcció sud. L'altra via que ho nota i molt és l'autopista C32, la que ens porta cap al Garraf. De fet, primer sortint de la Ronda de Dalt ja hi tenim aturades entre Esplugues de Llobregat, zona de Sant Boi, i ja més endavant també parlem de retencions cada cop més llargues, són uns 4 quilòmetres ben bons des de Castelldefels fins a l'entrada dels túnels del Garraf, i després la sortida dels túnels també presenta aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. Per tant, retencions ara en aquesta C32 també des de Castelldefels fins als túnels del Garraf, sempre en sentit sud, en sentit Sitges. Aquestes són les dues vies ara mateix més carregades a la xarxa viària catalana. És tot des del servei. Cap a la de trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els maquinistes, Renfe, Adif i el govern pacten les condicions per poder començar a restablir progressivament el servei de Rodalies. L'acord preveu supervisions extraordinàries dels 13 itineraris de tota la xarxa que ja estan fent tècnics d'Adif, Renfe i maquinistes de CEMAF.
En funció dels resultats que n'obtinguin, s'informarà de quan es pot anar restablint cadascuna de les línies. Tot això després d'un nou matí de caos i confusió pels milers d'usuaris del servei que es pensaven que avui es reprenia. De fet, però, només 6 maquinistes d'una plantilla de 140 s'han presentat avui a treballar. La Generalitat ha informat aquest migdia que obria un expedient a Renfe per l'incompliment amb la represa de Rodalies.
El servei, doncs, continua inoperatiu fins que es tinguin els informes positius línia per línia. L'obertura serà gradual, però encara es desconeix la data. Mont Carvajal.
Els maquinistes s'afegeixen als equips d'inspecció de les vies que ja s'han començat a fer aquesta tarda. També en formen part tècnics de DIF i de Renfe. Es fan 13 inspeccions per 13 itineraris. Quan s'analitzin els resultats de les expedicions, el servei s'anirà restablint. Ho ha explicat la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Aquestes supervisions extraordinàries s'estan en aquests moments produint, a la llum del retorn d'aquestes exploracions extraordinàries i del retorn que es facin, anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, vespre, podrem anar informant i donant aquestes dades.
El govern ha explicat que ja a la tarda Adif els va assegurar per escrit que les vies eren segures i així ho van comunicar a Renfe. Per això van assegurar que avui els trens funcionarien, però s'han trobat que a les 6 del matí només 6 dels 140 maquinistes de Renfe estaven operatius. Paneque ha esquivat qualificar-ho de vaga encoberta. Es mantenen els informadors a les estacions, els 100 autobusos de reforç, el tall de la P7 en sentit sud, l'obertura del peatge de la C32 i les no penalitzacions de les zones de baixes emissions.
En definitiva, un dia més de caos a primera hora pel desconcert dels passatgers que es pensaven que s'havia restablert el servei, com va anunciar ahir el govern, i s'han trobat de nou sense trens a les estacions.
A Barcelona, l'Ajuntament ha activat un dispositiu d'informació a les estacions de Rodalies de la ciutat, tot i que això no ha evitat la sorpresa a primera hora.
Anem a saber ara, però, què està passant a l'estació de Sants. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. L'escenari aquí a l'estació de Sants continua a la línia que hi en aquesta mateixa hora de la tarda. I és que hi ha molta menys gent del que és un dia habitual, evidentment, i és que els trens continuen sense anar. Els únics que circulen són els trens d'alta velocitat, que, per cert, hem de comentar que durant el dia d'avui hi ha hagut algun retard d'entre 15 i 30 minuts, i el que també funciona, evidentment, és el metro, i és per això també que podem veure una mica més de gent. A tot això, per tant, hem de recordar que aquest matí usuaris i usuàries han tornat a venir aquí a l'estació per comprovar, per confiats de que podien agafar el tren, i al final no ha estat així. Per tant, ara, evidentment, l'escena és de completa buidor en comparació a un dia normal. Esperem, amb tot això, que l'escena canviï demà i que almenys es pugui restablir part del servei. Estarem pendents del que anunciï el govern el més aviat possible.
Gràcies, Clàudia. De moment no hi ha data per aquesta reobertura. Jornada també caòtica per la mobilitat, també al Maresme. Els usuaris de l'R1 tenen com a alternativa per desplaçar-se els autobusos de les empreses Moventis i Segalers. I ara també poden anar amb un autobús de Renfe cap a Arenys de Mar. Connectem, però, amb Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda.
Bona tarda, exacte. Aquest servei alternatiu s'ha començat a oferir per part de Renfe i el que fa és cobrir un tram de la R1. Tot i així, hi ha molts maresmencs que han de fer tota una gincama per desplaçar-se per la comarca. Per una banda, sí que és cert que els autobusos que connecten amb la capital catalana, amb Barcelona, s'han reforçat encara més que ahir, i és que Moventis ha afegit 16 expedicions més en les línies que operen a Mataró, a Premià de Mar i també al de C10, la línia C10, que és la que opera per la Nacional. Però la mobilitat, com dèiem, es complica en el moment en el que es vol passar de Mataró i un usuari vol dirigir-se cap a l'Almaresme. Aleshores comença una gincama perquè el tram de la R1 entre Mataró i fins a Massanet-Massanes es fa amb fins a 3 autobusos diferents. De Mataró a Arenys de Mar n'hi ha un, després d'Arenys de Mar fins a Blanes n'hi ha un altre i de Blanes fins a Massanet-Massanes n'hi ha un altre. Per tant, de Mataró a Tordera, que seria 45 minuts en tren, ara queda desdoblat en aquests 3 serveis. Per tant, tot plegat també està comportant un augment de trànsit per la congestió que causen també els autobusos, i això també ho està notant la ciutat de Mataró, com també a l'autopista, sobretot a les hores puntes. I és que aquest matí també s'han registrat diferents congestions, sobretot proporcionades per que serien incidents a la C32 de l'autopista del Maresme en direcció a Barcelona. La tornada, per això, ha sigut més esglaonada que no pas al matí en hora punta. Tot plegat, una mobilitat que ara és un coi d'ampolla aquí a la capital maresmenca, a l'espera que es reprengui el servei de la Rodalies R1, que és una de les línies més concorregudes, i tot fa pensar en els maresmencs que Barcelona queda més lluny que mai, tot i que està als mateixos 30 quilòmetres que cada dia.
Gràcies, Gemma. Doncs el causant de tota aquesta problemàtica, l'accident de Gelida, i sobre això escoltem ara el testimoni d'una de les passatgeres del tren que va resultar ferida. Ella és la Pilar Bernadó, una veïna de Santa Oliva que va agafar el tren a l'Arbós amb destinació a Sant Feliu de Llobregat. Els companys de Ràdio El Vendrell han recollit les seves paraules.
Després de més de 2 hores d'espera, només la casualitat en forma de pluja va fer que pugés el segon vagó i no pas el primer, tal com era el seu costum i on més es va fer sentir l'impacte. Encara amb les ferides ben visibles, Bernadó rememora la tràgica nit de dimarts entre l'aflicció produïda pel xoc i l'agraïment per la solidaritat de tothom que es va apropar a ajudar.
Cuando yo me reaccioné un poquito, el tren estaba a oscuras. Y yo sentía gente gritar, socorro, estoy aquí, ayuda. Y luego vinieron 2 chicos y ya me ayudaron a... Me cogieron y me bajaron del tren. Y luego nada, me sentaron allí en el suelo y al ratillo sacaron a un hombre también, que me dijeron que dice, es el maquinista, uno de los maquinistas. Y lo pusieron a mi lado, aquí, estaba yo sentado, lo pusieron aquí. Y tenía toda la cara ensangrentada y le tuvieron tapando porque tenía frío. Y me acuerdo que me cogieron un policía y me llevó a la Masía. A duras penas recuerdo, yo lo único que recuerdo tenía un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, el dolor no me dejaba pensar, yo llorando, yo como pude saqué mi móvil, llamé a mi marido y José viene a buscarme, que el tren ha chocado. Lo primero que te vino a la cabeza fue el accidente del AMUS. Dios mío, madre mía, gracias a Dios mío, por lo menos no iba en el primer vagón y no es nada lo que tengo. Y luego recordar que había un chico diciendo, hay un hombre colgando, aquí hay un hombre colgando. Digo, yo no quería, es que lo tenía justamente aquí. Digo, yo no quería ni mirar, no quería ni mirar. Fue horrible.
Testimoni colpidor, sens dubte, i mentrestant Renfe ja ha retirat la meitat del tren accidentat a Gelida. La línia R4 és l'única que seguirà sense servei quan aquest es recuperi. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
Aquest matí Renfe ha iniciat les tasques per retirar el tren accidentat a l'R4 aquest dimarts a Gelida. La intenció és que el primer vagó, el més malmès per la caiguda del mur, sigui desballestat al punt de l'accident, mentre que els vagons que no estan malmesos seran arrossegats per via fins al taller per tal de fer-ne les revisions corresponents. Però mentre Renfe treballa en la retirada d'aquest comboi, la circulació de trens segueix aturada i la mobilitat per carretera tampoc és fàcil. El Pol Alcoverro viu al Pla del Penedès, a 10 km a Vilafranca i ha hagut de canviar el seu recorregut habitual per arribar a l'estació de bus vilafranquina.
I de moment ja veiem un quart d'hora de retard i simplement per venir del meu poble fins aquí a Vilafranca està totes les carreteres col·lapsades, que he fet una bona volta per evitar ja tots els col·lapses que hi ha a la Nacional, autopista.
El sector del taxi també ha notat més demanda de viatges, sobretot ahir, quan molts usuaris de Rodalies es trobaven d'imprevist que no hi havia trens. Avui ha disminuït el nombre de viatgers, però noten que encara estan rebent moltes trucades demanant preus per anar de Vilafranca a Barcelona.
Sigui com sigui, la nova crisi a Rodalies segueix provocant crítiques de l'oposició i fins i tot els socis de govern que carreguen contra l'executiu pel segon dia de col·lapse a Rodalies i carreteres.
Junts acusa el govern d'incompetència. Esquerra diu que els que donen lliçons de gestió han quedat retratats. I els comuns, que va ser un greu error anunciar ahir al vespre que avui Rodalies estaria operatiu.
Mont Carvajal.
Junts considera que amb l'anunci d'ahir dient que avui els trens funcionarien des de les 6 del matí, el govern ha fet el ridícul. El president d'aquest partit, Carles Puigdemont, ha qualificat el govern d'incompetent.
És evident que aquest govern ja ha acreditat la seva sonora incompetència, la seva clamorosa incompetència, que ha pretès substituir-la amb enormes dosis de propaganda a la població. Però la realitat és tossuda. Els trens no funcionen.
La presidenta parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que el govern ha comès un error de comunicació amb l'anunci fals d'ahir i ha proposat una auditoria i un pacte nacional de Rodalies i regionals.
La responsabilitat del que està passant ara mateix no és del govern de la Generalitat. Ara, la resposta que se li dona a aquesta crisi, evidentment, sí que recau en una bona part sobre ells i per això per nosaltres és fonamental aquesta auditoria.
Esquerra Republicana ho ha qualificat d'absoluta vergonya i ha demanat una reunió urgent amb el govern. Esther Capella n'és diputada.
Una reunió urgent. Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, que deixin pas, que segur que hi ha d'altres que sí que sabem com s'ha de fer funcionar.
La CUP reclama al govern que també obri un expedient a DIF com a responsable principal del desori a Rodalies, han dit.
I encara a la zona de l'accident, la Diputació de Barcelona ha restringit la circulació de vehicles pesants a dues carreteres locals afectades pel tall a l'AP7.
A més, l'ens supramunicipal ha posat personal a les interseccions per informar els conductors. La decisió s'ha pres a conseqüència del tall en sentit sud amb l'objectiu de minimitzar les conseqüències de la interrupció.
Ràdio Martorell, Irene Jurado, bona tarda.
Bona tarda. A causa del tall de l'AP7 de Martorell a Sant Sadurní, en sentit Tarragona, a la nostra població i carreteres properes com la C-243B, es registra més trànsit de l'habitual. També més moviment d'usuaris a les estacions de ferrocarrils, que ha incrementat la freqüència de trens en hores punta degut a la suspensió del servei de Rodalies. Amb aquesta situació, l'Ajuntament de Martorell ha desplegat policia local per informar conductors i usuaris de Rodalies en presència a estacions i accessos al poble en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Lluís Sagarra és el regidor de mobilitat.
La policia local des del primer moment ens hem proposat d'informar i estar al costat dels ciutadans. Estan a l'estació tant de la Renfe com dels ferrocarrils catalans i també en patrulles d'entrada a la població.
La Diputació ha eliminat temporalment la restricció de camions a la BB-2249 entre Gelida i Masquefa per facilitar la mobilitat i l'accés als polígons industrials. Recordem també que s'han aixecat barreres a la C-32 al Garraf i fins divendres no s'apliquen les restriccions de zona de baixes emissions.
I pel que fa a les conseqüències de l'altre accident de tren, el de Damut, on van morir 45 persones ja, els maquinistes estan fent a Adif noves denúncies de punts on se senten vibracions en les línies d'alta velocitat, segons ha informat fonts de la companyia, cosa que pot obligar a afegir noves limitacions de velocitat.
En tot cas, per ara, Adif manté 6 limitacions temporals de velocitat en la línia de l'AVE entre Madrid i Barcelona, que obliguen els combois a circular a un màxim de 230 km per hora. Mentrestant, a Cartagena, el xoc d'un tren contra una grua aquest dijous al matí ha provocat 3 ferits lleus.
Pel que fa als efectes del temporal Harry, la llevada ha deixat danys importants a les platges metropolitanes, especialment a les del nord. Segons l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha constatat pèrdua de sorra o arribada d'abundants residus.
També hi ha mobiliari malmès i plataformes descalçades. Entre les platges més afectades hi ha les de Barcelona i Montgat. Pel que fa als materials malmesos, l'àrea metropolitana de Barcelona té previst recuperar una certa normalitat per Setmana Santa. L'entitat també reclama l'actuació de l'Estat amb mesures com aportació de sorra o protecció del litoral.
I el temporal Harry ha afectat també l'aigua a Sils. L'Ajuntament demana a una part dels veïns que no consumeixin aigua de l'aixeta per beure ni cuinar per acumulació de sediments en els pous de captació.
L'alcalde Eduard Colomer detalla que la mesura afecta 2.000 persones i que ja s'han posat en contacte amb la majoria d'ells per avisar-los de la incidència. Com a alternativa, el municipi ha ofert un camió o cisterna que ha repartit aigua d'11 a 1 del migdia.
Al marge del tall a Rodalies, a l'AP7 i les conseqüències del Harry, els sindicats educatius fan una crida a la mobilització aquest dissabte per reclamar millores laborals que repercuteixin en la qualitat educativa. Serà una manifestació unitària a Barcelona, la primera de les accions previstes aquest any, si no avancen les negociacions amb el govern, que ara per ara consideren estancades. Esther Minguell.
Coincidint amb el Dia Internacional de l'Educació, els sindicats convoquen el professorat, alumnes i famílies a sortir al carrer per seguir reclamant millores en el sistema educatiu. Els docents demanen a la conselleria un augment del salari del 25% per recuperar el poder adquisitiu que han perdut els últims anys. També exigeixen una reducció de ràtios a les aules, menys burocràcia i més recursos per la inclusiva. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
No només estem demanant l'actualització del salari, sinó que també volem més recursos pels centres educatius, volem reduir la nostra sobrecàrrega de feina, perquè ara és inassumible i, a més, estem enterrats en burocràcia inútil que ens treu hores de preparació de la nostra activitat pedagògica, organitzativa, d'atenció a l'alumnat, etc. Sortim als carrers perquè volem una educació pública de qualitat, perquè és el que necessita aquest país.
La manifestació sortirà dissabte a 11:45 d'Arc de Triomf i anirà fins al Born. És la primera de les mobilitzacions previstes, amb la vaga de l'11 de febrer a la vista, si no s'arriba a cap acord.
També Metges de Catalunya i altres sindicats mèdics autonòmics convoquen una vaga mensual indefinida a partir del 16 de febrer.
Una aturada de 5 dies seguits i la repetiran cada mes fins al juny. Els sindicats han fet un front comú per actuar de manera coordinada fins a aconseguir que els facultatius tinguin veu pròpia i un espai de negociació directe amb el Ministeri de Sanitat. A Catalunya, el sindicat Metges de Catalunya no descarta ampliar el calendari amb més mobilitzacions.
En cultura, Cirat, la pel·lícula d'Oliver Laxe, protagonitzada per Sergi López, ha aconseguit dues nominacions als Premis Òscar.
En concret, competirà per millor film internacional i per millor so. La gala dels Òscars se celebrarà el proper 15 de març.
I Albert Serra serà un dels grans noms de la 15a edició del Festival Llum Barcelona. El cineasta projectarà un petit film sobre la façana del Disseny Hub. Del 6 al 8 de febrer, els ciutadans podran gaudir de les instal·lacions lumíniques d'una trentena d'artistes i escoles professionals al districte de Sant Martí, David Navarro.
Amb tres eixos, el TNC i l'Auditori, la plaça de les Glòries i el Parc del Poble Nou, i tres itineraris, el Llum Barcelona programa principalment instal·lacions a l'aire lliure pensades per ser recorregudes a peu. Divendres i dissabtes, de 7 del vespre a mitjanit, i diumenge, de 7 a 11 de la nit, les diferents instal·lacions de 12 artistes i 18 escoles de la ciutat combinaran art, llum i tecnologia per ressignificar l'espai públic amb l'acció de la llum. Així, hi haurà instal·lacions a llocs tan emblemàtics com la Torre Glòries, la façana de l'editorial RBA o la xemeneia de Can Framis. El cineasta Albert Serra projectarà la creació aquesta nit sobre la façana del Disseny Hub.
I de nit m'agrada molt perquè és un tema pues, que sempre he treballat molt, que sempre, no, la nit dona com una espècie d'atmosfera, d'intimitat, dona una cosa rara. A mi si em parles d'arquitectura o no sé què, de la ciutat, no m'interessa. Però si és de nit, sí.
Enguany, la capitalitat mundial de l'arquitectura fa que el Llum Barcelona també arribi a la resta de districtes de la ciutat, com l'Espai Arqueològic del Born, el Canòdrom o l'Antic Institut Mental de la Santa Creu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja hi ha data per a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Seran el diumenge 15 de març, coincidint amb el fet que aquell cap de setmana es disputarà el Barça-Sevilla de Lliga al Camp Nou. Així ho ha decidit la junta directiva, que s'ha celebrat avui, i ho ha anunciat el president, Joan Laporta.
El proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència de Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada i bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació.
En una junta directiva que també ha anunciat que el Barça de bàsquet renova la llicència de participació a l'Eurolliga per 10 temporades fins al curs 2036-2037, un fet dins el context d'incertesa per com pot afectar la possible creació d'una lliga de l'NBA a Europa. Tot això l'endemà de la victòria dels de Hansi Flick contra l'Eslàvia de Praga per 2-4 a la Champions, però que ha deixat la notícia negativa de la lesió de Pedri. El migcampista canari estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Amb aquesta victòria, el Barça és novè la classificació i depèn d'ell mateix per accedir al top 8 i classificar-se directament als vuitens de final. Canviem d'equip perquè aquesta tarda s'ha fet l'acte de presentació oficial de Ter Stegen a Montilivi. Com a nou porter del Girona, el futbolista alemany ha afirmat que arriba amb l'objectiu de rendir al màxim i que la seva sortida del Barça és perquè Flick li va comunicar que el titular era Joan García.
Vengo con la intención y con las ganas de jugar y a partir de ahí pues a competir. Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes, entrenaba muy duro para poder conseguirlo y al final pues la decisión del míster, siempre hay que respetarlo. Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo.
En la Supercopa femenina, el Barça femení va guanyar l'Atlètic Club per 3-1 i s'enfrontarà contra el Madrid en la final d'aquest dissabte a Castelló. A l'Eurolliga femenina de bàsquet, d'aquí a uns minuts a les 8, començarà el partit de l'Uni Girona a la pista del Xiu Italià. Si les gironines guanyen, es classificaran per a la Final Six, una fita històrica pel club. I demà, a l'Eurolliga masculina, serà el torn del Barça, que visitarà la pista de l'Asbel a partir de 9:15. I avui tenim partits d'hoquei patins de Champions. A les 8 ara juga el Reus contra el Sant Omer, el Reus que està obligat a guanyar per mantenir les opcions de classificar-se pels quarts de final. I a 9:45 el Barça, segon, visita la pista del Porto, el líder. Si els culers aconsegueixen la victòria, es posaran com a líders de grup, un objectiu que tenen en ment, tal com explica el jugador Xavi Barroso.
Sabem que si traiem un resultat positiu, si traiem els 3 punts, tornem a casa líder, que això sempre reconforta el treball, sempre dona la raó al treball que estem fent.
I acabem dient que Paula Badós ha quedat eliminada de l'Open d'Austràlia dels Estats Units després de perdre contra la russa Selekmeteva.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Fa 40 anys que les ciutats de Girona i Albi, a França, estan agermanades. Per celebrar l'efemèride, el Museu d'Història Gironí acull fins al mes de març 6 obres que provenen del Musée Toulouse-Lautrec. El París de finals del segle XIX era un joc de llums i dinamisme per a artistes com Henri de Toulouse-Lautrec. Cafès, teatres, circs i cabarets protagonitzen alguns dels seus cartells més emblemàtics, però també la vida al carrer, cantants i ballarines frenètiques a l'escenari i exhaustes en el terreny més personal. El pintor postimpressionista va renunciar als privilegis de l'aristocràcia per submergir-se en la bohèmia de Montmartre. Ara, l'exposició Un far entre dos mons ens permet contemplar de ben a prop el magnetisme de 6 de les seves obres que han estat cedides pel Museu de la seva ciutat natal i que dialoguen amb una quarantena de peces d'artistes catalans que formen part del fons del Museu d'Història de Girona. Fins al 8 de març, exposició Un far entre dos mons al Museu d'Història de Girona. Més informació a web2.girona.cat.
Sabies que...
Ell i
llibre, tal i com el coneixem avui, amb pàgines enquadernades, va aparèixer a l'antigua Roma cap al segle I després de Crist. Abans d'això, les civilitzacions utilitzaven altres formats per registrar la informació, com ara rotllos de papir a Egipte o tauletes d'argila a la Mesopotàmia. No obstant això, va ser el Còdex Romà el que es considera el precursor dels llibres moderns. Aquest format permetia escriure a banda i banda de la pàgina, facilitant el seu transport i la seva lectura. Tot i això, el contingut dels llibres en aquells temps era principalment religiós o literari. Un dels primers llibres impresos va ser la Bíblia de Gutenberg, creada per Johannes Gutenberg al 1455 a Europa. La invenció de la impremta va revolucionar la manera de com la informació es difonia i va marcar el començament de l'era dels llibres impresos. Una altra curiositat és que el terme llibre prové del llatí liber, que significa la part interna de l'escorça dels arbres, material que en algunes cultures s'utilitzava per escriure. Al llarg de la història, els llibres han estat una font clau de coneixement, cultura i identitat per a la humanitat, evolucionant des de manuscrits fins als llibres electrònics actuals.
La xarxa de comunicació local.